i tothom ho pot fer, no? I aquesta, l'anècdota o la llegenda era que, bueno, el tema de com que qualsevol hagués pogut descobrir Amèrica, i ell diu, clar, sí, pues, posa un ou, i aleshores posa de peus, ningú ho fa, fins que ell trenca una...
Tothom podria descobrir Amèrica, vale, posa'm aquest ou de peus, no?
I en Brunet va ser el mateix amb la, catedral.
Hem acabat d'explicar-ho, però al final, com que ningú pot posar-lo d'en peu, ell dona un cop sec i senzillament queda com clavat.
Sabeu que Cristòfol Colom era de Porto Colom?
No comencem ja.
No, clar.
No comencem ja.
Porto Colom, per què penses que es diu
però
així?
Però no comencem a reivindicar les nacionalitats de Cristòfol Colom.
Cristòfol, que és un nom molt mallorquí, era germà d'en Mateu, que és un altre nom molt mallorquí.
I Paraguai és panada en mallorquí, clarament.
Trobaràs gent aquí sota la ràdio, ara quan baixis, d'Itàlia, de Múrcia, d'Andalusia, hasta d'Extremadura trobaràs, i catalans, evidentment, amb torxes.
Falanitxer,
concretament. Eh? Vale.
Bueno, pues, és això. I en el cas de Brunelleschi és el mateix. És a dir, tothom li preguntava com havia pogut fer aquesta construcció arquitectònica tan especial i li demanava els plànols i deia, bueno, els plànols qualsevol ho pot fer, però la qüestió és fer els plànols.
Clar, no? Correcte. Bueno, però això és interessant. Al final, la idea de que la dificultat és... O sigui, a posteriori, qualsevol solució és molt fàcil a la vista de mirar enrere. El problema és trobar-t'hi.
El camí, és a dir, el camí que porta a aconseguir això és el complicat, trobar el camí. Una vegada tens el camí, ja pots arribar on vulguis. I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. Mama, I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two, one, two. So aquesta és la veu inconfusible de Louis Armstrong en una cançó que tu em diràs quina és. Sí, bueno, és una cançó que canta Mella Fitzgerald, que és una mena de... Bueno, són els meus antecessors de la Lucy i jo, per el matí i el diumenge.
Exacte, doneu el mateix estil i el mateix top.
Aquest estil, aquest swing.
Mira-la.
Per aquí ve. Hola, Lucy. Ara està parlant de les panades en anglès. Bé, doncs el títol d'aquesta cançó es podia traduir com ficar tots els ous a la mateixa cistella,
estic,
no?
Estic ficant tots els ous a la mateixa cistella.
Exacte, o sigui, el perill aquesta... que, bueno, que també és una mica el que rep el nom de monocultiu i que passarà amb el turisme. És a dir, tot ho estem abocant a una cosa i quan es trenqui, un sol es trencaran tots.
Ell s'està referint, entenc, és una lògica paella, d'alguna manera, no? Estic apostant-ho tot per tu. No?
És a dir, sí, sí.
Tots els ous...
Fins ara tenia ous en diferents llocs.
Que això es diu d'una altra manera.
Exacte.
Però bueno.
I que realment estic apostant en tu i si això es trenca tot.
Seguint amb aquesta línia, també hi ha la gallina dels ous d'or.
Home!
Que diuen, no? Que és una font de benefici, de bona sort, però val més que no ho diguis que la tens, la gallina dels ous d'or, perquè te la robaran o passaran coses pitjors, no? I abans comentàvem que els ous representen el món, el renaixement, la resurrecció, etc. Això faria més comprensible aquella filosofia de que vas abans, no? Si l'ou o la gallina, que és un problema irresoluble.
Bueno, jo recordo que algú va donar la resposta més aproximada.
Què va ser?
Que em va semblar que era perfecta. A la pregunta de què va ser abans l'ou o la gallina, que en principi és irresoluble, va dir, una persona li vaig sentir dir, un ou que no era de gallina. Para un moment. La primera gallina surt d'un ou d'algun ésser que no és ben bé una gallina, que està en el camí de l'evolució d'una gallina. En quin punt consideres que s'acaba l'evolució? Doncs aquí.
A veure, és que jo crec que...
Ha d'haver-hi un punt en què consideres això és aquesta espècie.
Ets de donar una volta a Darwin. Jo crec que... Jo aniria...
Això és darwinisme pur.
Per això, jo passaria a Darwin. Sí. Déu va crear la gallina i punt.
Però ara.
Ja
i l'expressió, la mare de tots els ous...
Oi, sí.
També vendria d'aquí, llavors.
La mare de tots els ous, sí.
Seria la gallina o seria aquest ésser...
El primer ésser, no?
Aquest sí, ésser.
Modern gallina.
L'ésser primigeni.
De tal manera, no vull entrar en un lloc que no és pertany, però no és raro que l'evolució faci que d'un ou surti una gallina de sobte?
No, de sobte no crec. Hi havia una certa
evolució. Molt sorprenent, no sé, jo ho veig.
No, però dels ous sí que surten, no, els fills?
Sí, però...
És a dir, no...
No, a veure, hi ha una evolució genètica. El problema és que la diferència entre la no gallina i la gallina deu ser mínima. Però aquí, on poses la línia de que ja és una gallina?
Jo no m'imagino 400 anys d'ous trencats.
No trencats.
Evolucionar. Aquí està Déu, la mare de Déu.
Però un moment, Anon, estàs posant en dubte ja la teoria de l'evolució de Darwin.
Jo l'altre dia vaig descobrir perquè els ous...
Les gallines sempre han estat així, no?
Sempre.
Bé, curiositat. Ou i au... Són dues paraules que només tenen vocals, només en tenen dues, i totes dues acabem amb bambú. Ah, ja està, només aquesta curiositat.
Va, més. Now the waitress sell eggs and sausages and cider toast. Coffee and a roll, hash browns are what easy. Chili in a bowl with burgers and fries. What kind of pie? It's a graveyard charade, it's a legit masquerade. And it's two for a quarter. Una altra veu inconfusible de Tom Waits, en aquest cas.
I una mica per aixecar el nivell del programa, que estava una miqueta...
Estàvem ensorrant-nos a la mica.
Sí. Tom Waits, aquí ja entrem en un territori, ja estem parlant amb aquesta veu, aquesta música, doncs, diumenge matí... Doncs preparant-se un...
A més de Setmana Santa, que heu estat, sí. Heu estat d'un... De veritat,
De veritat.
Per favor,
Bueno, jo reivindico... Jo m'he carregat a Darwin.
És una gallina jove. Estem parlant de gallines joves.
No, de tot. Esteu posant en dubte tot.
Però jo he reivindicat a Déu, vull dir que... O sigui, hem fet un pas cap endavant. O cap enrere. Bé, doncs això. Aquí ja parlem, entrem una mica en el terreny gastronòmic d'aquest esmorzar. Ex en xoixes. És a dir, que tu vas a un bar i et toca... Xoixes. Xoixecs.
El teu anglès de Cambridge,
eh? Xoixecs.
Ous i salsitxes.
Exactament. Qui no ha fet aquest esmorzar?
Jo crec.
Hòstia, tio.
Mai. Ous i salsitxes. Bueno, igual l'esmorzar així en plan...
Esmorzar, home.
Quan te'n vas de viatge.
Allà a l'hotel aquell.
Clar.
Vale, igual allà potser sí.
El Continental o el... Sí. Dius, mira... I a part dius, després no dinem... Sí, i tornem a dinar.
Fruiteta.
Exacte.
A la tarda, fruiteta. Però sou d'ous o no, en aquest sentit? Gastronòmicament parlant.
A veure, a mi m'encanten els ous, no tant les truites. Això va...
A mi em va ser el mateix, una mica.
Ah, sí?
Amb la curiositat, jo vaig avorrir les truites perquè de petita, un estiu, ens van quedar els meus germans i jo amb mon pare, perquè mon mare feia feina. I mon pare, cada nit, ens feia pamboli amb truita francesa.
No, això no.
Cada nit.
No es pot.
La vaig avorrir molt. No. Què passa? Que ara soc una gran experta de fer truites franceses.
Ah,
sí? Surten delicioses, però no m'agraden. I és molt curiós saber fer una cosa... que no t'agrada.
Hosti, això és complicat.
Ser conscient que tens una mestria amb una cosa que no et diu res.
És gairebé una... No? És una tortura per tu. Podria ser la millor truitera del món i no la suportes.
És l'Andrea Gassi de les truites, una mica. Sí. Doncs jo tinc un trauma, però semblant. Jo vaig quedar amb la meva àvia una setmana que els meus pares em van anar de vacances. La meva àvia era una miqueta estranya. I deia que el dilluns feia 7 ous freixits que els posava el que deia ella, una finestra, i aleshores... Era
com una finestra?
Sí, perquè és que...
O sigui, ferrava els ous, o sigui, els deixava ferrats allà, i a la finestra, en
exacte,
un plat,
sí.
En exterior.
Per què?
I aleshores cada...
És impossible, vull dir, això tot, no t'ho pots menjar.
No, el del dilluns sí, el del dimarts sí. A partir del dimecres ja era una escultura d'ou.
Oh, és que allò...
I per què feia això?
Estava una miqueta tocadeta al bolet.
Hosti.
Sabeu que l'ou ferrat i l'ou fregit no és exactament el mateix.
Però aquest és un altre debat, no? O sigui, el ferrat i el fregit no és el mateix exactament?
No, perquè els ferrats se'ls fa una ferradura al voltant, no? Gruixuda, torrada, sí, bufada. No?
Sí, que cruixegi una mica.
Sí, i els ous fregits, les vores de la clara no s'haurien de torrar.
Ah, sí?
Però això és una opció, o venen així, perquè a mi a vegades els surten d'una manera i a vegades d'altra.
Doncs ho has de fer d'una altra
manera.
Llavors,
els ferrats són d'una manera, clar, són molt complicats de fer, els ous fregits, si vols que no.
I jo crec que depèn de l'estri que facis servir.
I de l'oli que hi posis, també, supòs.
I de la temperatura i totes aquestes coses.
També hi ha l'ou estrellat, que esmentaves abans,
sí,
no? El deixat caure, l'ou caigut, l'ou rotllat. No sé, els... Nosaltres, parlava de les meves arrels belgues, els ous passats per aigua els coneixia com a la coq, i en menjava sovint, també, de petita, però ara ja...
Perquè, perdona, que... ous passats per aigua?
Serien els que són damunt d'una ouera.
Ah, sí. Bueno, però això és ou dur. No és ou dur, clar.
No,
clar. No arriba a ser dur.
Trenques la
crosta. Trenques amb una cullera, clac.
Clar, i després mulles pa torrat.
Mira, les ueres són un altre d'aquests estris
uh-huh.
que
vegades la gent regala o que apareixen a la vida d'una persona, jo no els he fet servir en ma vida. En ma vida. Jo crec que no els tinc.
Jo des de petita...
Aquesta sí, sembla aquella forma, com si sí. fos un pedestal, no?
Sí.
Els hotels i
prou. És ben bo, poses pa torrat, el mulles, el suques, i és molt bo, però...
Però llavors quin és? El límit és una qüestió de temps?
Sí. Ah. I han d'estar una estona només.
Però saps, no saps l'estona. No tens mestria amb això, no?
L'ou dur, quant de temps hi ha de ser?
L'ou dur diria que, ostres, no sé, 10 minuts.
10 minuts des que l'aigua bull.
Des que l'aigua bull.
Sí. I després hi ha els ous escalfats... Pocher.
Els pochers, sí, home, sí.
Que no n'he fet mai a la vida.
No.
A la cocot, tampoc.
A la cocot, tampoc.
I al plat.
Sí. El plat és tirar-los allà directament, no?
Estic agafant punts. No sé. A part d'anglès, hauria d'haver estudiat.
Però perdona una cosa, del tema del nou, que acabem, sí. Zanon, perquè tu veig que t'agrada.
Molt.
Sí, o sigui... És bastant sofisticat, com a producte.
Sí. Home, el Carlos Aguiñano diu una cosa que és veritat. Si les gallines, en comptes de fer ous d'una manera...
A lo loco.
...estagonista, féssim un ou per mes, seria un producte absolutament de luxe.
Absolutament.
És veritat.
Deliciós.
Total. Home, mira't, al final, el caviar què és?
Ous.
Ous.
No? Vull dir, alguns determinats productes de luxe són senzillament ous.
Us agrada el caviar?
No estic segur de si l'he provat gaires vegades.
No, però és com...
Sí, a mi m'agrada.
Si no fos car, t'agradaria? No.
Cuinat, no. Cuinat així, cuinat
no,
així
eh? Mira, para tu, no.
No, però el teu amic tenia raó, eh? Potser l'ou és un invent de Déu.
Ara.
Déu existeix.
Déu existeix en un dia com avui.
Pues que plogui ja.
Sí, que acabi de fer-ho bé. Va!
I avui ha ressuscitat.
Llucia Ramis, Carlos Zanon, que vagi molt bé, eh?
Una ferrada porta.
Adéu. Onze i 11 minuts. Hora d'actualitzar la informació. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Us ho explicàvem fa cosa de 20 minuts. La Policia Nacional ha detingut a Múrcia el presumpte autor que ahir va matar un home a un club de tir de Canovelles, al Vallès Oriental.
Ho ha avançat la periodista Rebeca Carranco al País. L'home hauria obligat a dos joves a punta de pistola a portar-lo en cotxe fins a Múrcia. Al baixar del cotxe, les dues víctimes han trucat a la policia i finalment els agents l'han detingut. El presumpte autor és un jove d'uns 20 anys, exmilitar, que va estar molt poc temps a l'exèrcit de terra i que es va donar de baixa de manera voluntària. Tot plegat va passar ahir a 8:15 del vespre. El pistoler estava disparant en una diana d'aquest club de tir de Canovelles i quan es va quedar sense munició en va demanar més a un treballador del local a qui va acabar disparant fins a 5 trets a l'esquena. Després el presumpte assassí va fugir del club carregat d'armes i munició. Pel que fa a la víctima era un armer del local, un home que feia uns 4 anys que treballava com a instructor del club i que en portava molts més com a soci, segons ha pogut saber l'ACN. El que queda per saber ara és quin està el mòbil del crim. I també continuem pendents de la rave que des de fa 3 nits s'està fent a Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès. L'alcaldessa del municipi, Núria Martínez, ha dit al Via Lliure de RAC1 que aquesta nit ha estat molt més molesta que la resta perquè la música era molt forta. Martínez diu que l'única bona notícia és que la festa il·legal no ha anat a més i que el nombre d'assistents es manté en 300 persones.
Ens comuniquen que la cosa està estabilitzada en 300 persones. Una bona notícia per nosaltres, perquè vam pensar que bueno, tota aquesta moguda de ressò en els medis de comunicació doncs seria podria haver-hi un efecte crida, i no ha sigut així, vull dir que això és l'única bona notícia.
Estan intentant agendar una reunió amb el delegat d'Interior en què volen que hi participin tots els municipis afectats per aquesta mena de festes. Exigeixen que s'executi un pla de prevenció per evitar que festes il·legals com aquesta es tornin a repetir. Mentrestant, l'Ajuntament veí, el de Cervià de Ter, ha pogut localitzar el propietari de la finca on s'hi fa la rave. L'home s'ha compromès a fer front comú amb els ajuntaments de la zona per denunciar-ho. Els Mossos d'Esquadra continuen controlant els accessos de vehicles per evitar que hi arribin més participants, però no preveuen desallotjar-ne els participants. I segons ha pogut saber RAC1, aquesta setmana vinent, l'empresa que explota la mina, on fa justament un mes van morir 3 geòlegs per un desprendiment, ILC, farà pública la investigació interna que ha fet per esbrinar què va passar. D'entrada, tot fa pensar que no hi va haver cap negligència perquè es complien estrictament tots els protocols de seguretat. Ara bé, alguns treballadors diuen que havien detectat certa inestabilitat al pou. Fins ara no s'havien volgut pronunciar sobre el tema i els responsables no volien especular i no volien donar dades dades que poguessin ser errònies. D'altra banda, el Departament de Treball també ha fet una investigació que aviat farà arribar als jutjats. Fons del Departament, però, expliquen que no tenen intenció de publicar aquestes conclusions. I ara els esports amb Quim Salvador.
La derrota del Real Madrid 2-3 al Bernabéu contra el Villarreal deixa la Lliga encefat al Barça, que si guanya demà el Girona al Camp Nou ampliarà 15 punts l'avantatge a la classificació. Després del partit, el jugador madridista Fede Valverde va agredir amb un cop de puny el futbolista visitant Àlex Baena a l'aparcament de l'estadi. L'estrena de Luis García a la banqueta no va ser el revulsiu esperat per l'Espanyol, que va perdre a casa 1-2 contra l'Atlètic de Bilbao i continua en zona de descens. També es van jugar ahir a primera divisió Osasuna 2, Elgin i Reial Societat 2, Getafe 0. Avui es jugaran Valladolid, Mallorca a les 2, Betis, Cádiz a 4:15, Almeria, València a 6:45 i Rayo Vallecano, Atlètic de Madrid a les 9. I l'Atlètic Terrassa jugarà aquest migdia contra el Rot Veïs de Colònia, semifinals de l'Eurolliga masculina d'hoquei herba, a 2:45 a Amstelven, als Països Baixos.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I el temps durant tot el dia es mantindrà el domini del sol, però quedarà esmorteït per bandes de núvols prims. L'ambient serà més càlid que ahir, sobretot a l'interior, i la majoria de les màximes es mouran entre els 20 i els 25 graus. Demà continuarem amb la mateixa dinàmica de sol, alguns núvols i aquest contrast tèrmic marcat entre la nit i el dia.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
Ara passa un minut d'un quart de 12 del matí.
RAC 1, dia lliure, només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó.
I de seguida anirem fins a Llofriu, on hem conversat una estona amb una gran escriptora de casa nostra, com és Rosa Regàs, que aquest any en farà 90, i hem anat just quan falten pocs dies per la celebració de la primera, de la Segona República, de l'aniversari de la Segona República, que és allà on va néixer ella, durant la Segona República. Hem anat fins a casa seva, on viu retirada des de fa uns quants anys, i conversarem amb ella, però abans... Que sapigueu que ja tenim el compte enrere per la gran gala dels Premis Drac el dilluns dia 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, amb en Marc Giró com a mestre de cerimònies i amb les actuacions de Ruth Lorenzo, de Sutherland, de Mir Raiza i el mag Jordi Caps. Atenció, perquè tots els que vulgueu podreu seguir tots els detalls de la gala per streaming en vídeo en directe al web de RAC1.cat i viure també la segona edició de la gala dels Premis Drac el dilluns dia 17 d'abril a partir de 8:15 del vespre, tot plegat amb el patrocini d'Aigua de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, FIAC Assegurances, Unió Suïssa, Joyers i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I dèiem que de seguida parlarem amb una persona que va dedicar bona part de la seva vida al món literari, a la indústria literària, primer sent editora i després escriptora, com és Rosa Regàs, avui que queden 15 dies exactes per al Sant Jordi. I avui volíem parlar d'un fenomen que també està revolucionant en els últims temps el sector editorial i que molt probablement marqui alguns dels llibres que se situïn a la llista dels més venuts d'aquí a un parell de setmanes, o que, sens dubte, generin algunes de les imatges de la jornada de Sant Jordi, amb aquelles cues llarguíssimes amb determinats autors. Parlem del que s'ha anomenat com el BookTok, book, evidentment, de llibre, toc, de TikTok, és a dir, parlem d'una comunitat dins la xarxa social més popular ara mateix entre els joves que acumula milions de vídeos que promocionen llibres i lectura. Per posar-hi números, el hashtag BookTok té ara mateix 122.000 milions de visualitzacions, per entendre una mica el fenomen. Doncs bé, qui fa aquest contingut a TikTok són els anomenats booktokers, com abans hi havia els booktubers, que s'han convertit en una màquina de transformar llibres en bestsellers, i una de les booktokers ara mateix més conegudes a casa nostra i a l'Estat és Mariam Assacat. És una llibretera de 22 anys de Navarcles i que té, atenció, 1,7 milions... No sé si és així, ara de seguida li preguntaré, o si hi ha algun canvi en les últimes hores, de seguidors en el seu compte de TikTok. 1,7 milions. El seu compte es diu Mariam and Books. Què tal, Mariam? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
1,7 milions?
Sí.
No, molt normal, això.
No, hòstia, no
és una barbaritat. I a més a més suposo que molt ràpid, no?
La veritat, a mi em va sorprendre que sí, perquè el millor vaig arribar en mig any des que vaig ficar en aquesta plataforma.
En mig any ja et vas arribar al milió de seguidors.
Sí, i l'any i mig els 1.7 i bueno, és una bogeria, la veritat.
O sigui, ara tu només fa un any i mig que estàs amb el TikTok.
Aquest estiu ja en farà dos.
En farà dos.
Sí.
Ostres, perquè a més fa la impressió amb un debat que ja sé que forma part de del transgruixut, que sempre a vegades es diu, els joves no llegeixen, els joves no els interessa la lectura. Te'n vas a una xarxa social com TikTok, que a més és un competidor de qualsevol acció i també del món literari, no? Perquè et pren temps d'atenció. I veus que hi ha gent com tu que acumula 1,7 milions de seguidors i que hashtags com aquest són 122.000 milions de visualitzacions amb una qüestió al voltant dels llibres, sí, dins de TikTok.
A veure, és que sorprèn, perquè sobretot això ens tenien ja molt apartats del que és el món de la lectura. Sempre havíem considerat que ja estava tot perdut amb nosaltres, mm-hmm, però ens hem demostrat que no, que és, encara tenim brega a donar i que estem molt disposats a llegir i fins i tot a fer un llibre que poder va passar molt desapercebut per el que és el món dels lectors, sí, però els joves l'agafen, s'encapritxen i te'l fan viral i de cop es torna best-seller. És interessant.
Quina edat tens tu,
Mari? Jo en tinc 22.
22.
Sí.
Val. I tu com arribes a ser booktoker? Perquè dèiem que ets llibretera. En sí, realitat tens com les dues cares de la mateixa d'aquesta moneda, no? Per una banda, recomanadora, influencer a les xarxes socials a través del món de la literatura, però també toques el peu de carrer a través d'una llibreria.
Sí. Bueno, i quan s'ha de ser llibretera? Als 17.
Ja als 17?
Sí.
Hosti.
És en base a aquestes pràctiques que ens fan fer al batxillerat, estar a l'empresa,
sí,
i jo volia haver fer-ho a la biblioteca del nostre poble, perquè ja havia treballat prèviament com a voluntària.
A Navarcles.
Sí, a Navarcles. Mm-hmm. Però, bueno, m'ha recomanat la bibliotecària mateix que intentés donar un pas més enllà i que intentés ficar-me d'alguna altra manera i de manera més professional al món dels llibres.
Sí.
I em va recomanar una llibreria. I bé, aquesta era la llibreria de referència que tenia, amb la de Manresa, el Llibre Esparcir.
Home, l'altre dia vaig dir això de la llibreria Esparcir entre la gent de Manresa que tenim aquí, sí, a la redacció del Bages, i tots deien, bueno, una meravella, sí, és una preciositat, és una referència.
És una llibreria molt important per lo que és per Manresa. Mm-hmm. I vaig anar a provar sort, i bé, es van acabar el mes de pràctiques, se'm van demanar fer un parell de dies més, i amb la tonteria es va anar renovant el contracte
i una cosa va portar l'altra.
4 anys, sí,
4
sí,
anys treballant, sí, allà. Però, clar, m'imagino que això ja ve d'un background d'algú que li interessa molt el tema de la lectura.
Sí, és més, jo crec que vaig poder entrar a aquesta llibreria gràcies a això que ja tenia prèvia carrera, que diguem, amb tot allò dels llibres. Venia de la biblioteca. La bibliotecària va donar una bona opinió sobre...
Ah, però tu ja havies treballat a la biblioteca?
Bé, no, era més com voluntària. Teníem programes com l'Èxit, que fomentaven la lectura entre els més petits de casa, i venien un parell de dies a la setmana, i tu apadrinaves com a un nen, i uh-huh, l'ajudaves el que és amb la lectura, amb la comprensió lectora. També vam iniciar un club de lectura a Navarcles, i bé, bueno, eren assumant cosetes, que tu potser no els dones molta importància, però després quan entres en aquest món i ja veuen això, que et portes carregat a la teva motxilla, diuen, ostres, doncs...
Perquè tu ets lectora de tota la vida, entenc?
Sí,
val,
des de ben petita, la veritat.
Ja preguntaré el qui t'hi va impulsar i tot això, però abans, quan estem parlant de la teva lectura, no estem parlant només de lectures del que es consideri juvenil, tot i que sí, t'agradi, sinó que has llegit de tot?
Sí, ara amb la feina sobretot vaig tindre que començar a llegir de tot. Ja no podies decidir només llegir aquest gènere, perquè no, perquè a diari et venen persones que tenen coses completament oposades a el que llegies tu. Així que toca llegir de tot, des de contes infantils il·lustrats fins a l'última novel·la de la Camilla Lackberg. És a dir, era tot anar-ho barrejant per poder donar sempre la millor opinió. Sí, sí.
I a partir de quin moment veus que hi ha una opció de fer una cosa que es diu TikTok, i a partir d'aquí veure que a veure si funciona, i allò que diuen de llançar una ampolla, un missatge a l'ampolla, sí, a veure qui l'agafa?
Mira, sincerament va ser una mica per avorriment. No sé si queda
avorrint
molt bé dir això.
A casa?
Però, no, a la llibreria.
Oh, gravíssim això, eh?
Era aquell, bueno, després del Covid, aquell Sant Jordi improvisat que vam fer en ple estiu.
El de l'estiu.
I, bueno, els meus caps van aprofitar i van fer com una petita activitat amb autors que tenien de la llibreria, perquè també és editorial, per si, i a mi m'han deixat la botiga. Clar, tothom estava fora, on hi havia la festa, on hi havia l'acció, i em vaig quedar sola a la llibreria. I doncs, aprofitant... Sí, dic, aprofitant, no entra ningú, no tinc res més a fer,
sí,
sempre és allò que miraves al TikTok, era la tendència, durant l'època del COI tothom s'hi va ficar en aquesta plataforma, clar, i era més espectadora.
I tu tenies 20 anys allà, no?
Sí, 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 va ser un... Mira, aquest so que m'acaba de sortir m'ha fet gràcia, vaig gravar un vídeo per la broma. Mm. Vaig gravar-lo, el penjo i
l'endemà...
Era un vídeo, és que era una tonteria, era sobretot com una interacció que acostumo a tenir amb els clients, que és, sí, un, ai, vaig a buscar-te el llibre al magatzem, ara torno, i quan tornes no recordes quina cara feia el client, doncs ja va fer com una mica de fer un vídeo d'humor d'això. Sí. I l'endemà, aquell vídeo tenia 10.000 reproduccions.
Què?
Ostres.
Què ha passat aquí, no?
I si en seguim penjant, a veure què passa, i una bogeria.
I ara, que, quanta gent et reprodueix de normal un vídeo?
De mitja, si un vídeo es viralitza i funciona bé, en 24 hores ja té 1 milió de reproduccions. Hosti, i de normal, doncs, 500.000, 200.000, 100.000...
I fas recomanacions de llibres? Sí. Entenc, pensant en el públic juvenil, o fas una recomanació
sobretot
general?
Sobretot amb el juvenil, perquè és el que hi ha, el que més abunda en aquesta plataforma, i sobretot el gran número que tinc de seguidors. Perquè el bo de TikTok és que et permet veure estadístiques una mica de l'edat. Jo tinc un rang d'edat dels 18 als 25. I clar, aprofito
home,
això
doncs,
i és sobretot...
més grans del que em pensaria,
sí,
eh?
Però tot i així els que estan bastant interessats per el que és novel·la juvenil. Perquè la novel·la juvenil té diferents blocs dintre seu, i tens el New Adult, el Young Adult, tens el Middle Grey, és a dir, una mica està dividit.
Middle
i,
Grey?
Sí.
Prenem paraules. De... Faig encara com si entengués alguna cosa del que estàs dient.
Middle seria
però...
com una mica els de primària entranya cap a l'institut, per dir-ho d'una manera. I és
però,
una mica...
però t'hi quedarem a partir de 18 anys, no?
Sí, però és que hi ha una miqueta de tot, ui, la veritat. Val. I els de 18 s'interessen pels llibres dels de 12 anys, i els de 12 s'interessen pels llibres dels de 22. Mm. És a dir, pots ficar una edat recomanada al llibre, però al final llegeix qui li interessa el llibre.
Crec que hi ha una línia que condueix a una qüestió molt interessant, que és que els últims Sant Jordi, si em recordo com la Gajoli, ho havíem parlat alguna vegada, la Cristina, que deia, els mitjans de comunicació moltes vegades ens dediquem a mirar i a parlar amb els autors més mainstream, o no, o decidim que un altre, però que ens interessa especialment, però que són els autors que en fi, que vendran més per Sant Jordi, no? Però llavors tu et passeges el dia de Sant Jordi, comences a mirar cues, i de cop et trobes una cua llarguíssima d'adolescents, i mires a veure qui deu ser, no tinc la més remota idea de qui és aquesta persona, no? Com si fossin mons separats. I això prové de no sé si només de les recomanacions, però que com si els gustos d'alguns adolescents no arribessin en el mainstream, diguem-ne, dels adults, i estiguessin com tot molt compartimentat. Per exemple, fenòmens com Joana Marcús, que és una noia que crec que fa un parell o tres d'anys, ja la Cristina m'ho va dir, diu, he anat a Sant Jordi, clar, la meva filla va embogida amb això, hi ha unes cues immenses, i nosaltres aquí sense parlar de Joana Marcús, no? No sé si tens aquesta impressió, que està com espais molt separats entre uns i altres.
Sí, i això ho notes molt, sobretot en treballant des d'una llibreria. És a dir, ja per començar les seccions estan molt separades i pots veure que sí, que el públic juvenil s'interessa per literatura més adulta, més complexa, però en canvi els adults, no sé, que els arrossegui el jove de casa cap a la secció juvenil, no passen mai allà i no poden arribar a veure que
però
ja...
ni saben que existeix.
No. I
que una cosa,
alguns,
que una cosa podria ser que jo una, com a adult digués no m'interessa, tot i que no té cap sentit llegir Harry Potter en el seu dia, però sé qui és J.K. Rowling, no?
Sí.
Públicament sé qui és. Ara, que una de les persones que més ven en literatura juvenil, que és Joana Marcús, ara jo ho pregunto a la meva audiència i molta gent no sabrà, ni és el primer cop que s'entra aquest nom.
Sí. Bé, també s'ha de dir que la Joana Marcús juga amb la carta aquesta que és molt novetat. Sí que havia estat publicada prèviament a la plataforma de Wattpad, però publicada, la van començar a publicar ja fa un parell d'anys, i era una autora que ja tenia un gran grup de seguidors al darrere, i quan es va publicar va ser una bogeria, però només passa amb la Joana Marcús, també tens l'Alice Kellen, Maria Martínez, Cherry Chick, són autores que han destacat molt en el públic juvenil, però mai en el públic adult.
Em va dir que sí, la Cristina. Jo torno a fer cara de saber qui són totes elles. Però
són
clar,
bones,
venen molt.
Sí.
Perquè han fet el salt al que és el món virtual de Wattpad, que és aquesta plataforma...
Bueno, de Wattpad, sobretot, qui ha sortit ha sigut la Joana Marcús. Les altres, sobretot, a vegades han començat això autopublicant-se, però gràcies també al món de les xarxes socials i entre el boca a boca, recomanacions de joves entre joves, s'han fet super virals, s'han tornat top ventes en qüestió d'un o dos anys gràcies a tot això.
Què és Wattpad? Perquè hi haurà una pila de gent que ara em diu, però heu parlat amb normalitat d'una cosa que no sé què. Què és Wattpad?
Wattpad bàsicament és una plataforma gratuïta, tothom la pot fer servir i tothom pot ser escriptor o tothom pot ser lector. És a dir, tu ets lliure de publicar el que vulguis i ets lliure de llegir el que vulguis. Hi ha moltes autores que a vegades per por d'enviar el teu manuscrit, el que és a una editorial directament, doncs vas tantejant una mica el que és el terreny, a veure quin públic arribes, i ho comencen a publicar per allà.
Ho pengen allà i ja
ho... I moltes autores que ja tenim, sobretot d'àmbit juvenil, han sortit de Wattpad. Per exemple, recentment es va publicar el primer llibre de Wattpad en català, de la Judit, que és el de Million Reasons, i també és un llibre que va sortir d'aquesta plataforma i s'ha publicat ara en físic i també està tenint el seu èxit.
O sigui, aquests dos universos estan començant a trobar-se.
Sí.
El de la publicació de paper convencional amb el de la publicació virtual. I tu ets l'enllaç d'una cosa i l'altra? No tu, sinó tot el món dels booktokers o no?
Es podria dir que dona una empenta. El que és el creador de contingut literari a vegades té aquesta influència, vulguis o no, sobre les persones. I, per exemple, pots arribar a una persona que a millor mai s'ha interessat pel llibre, però la teva manera d'explicar la història poder l'incentiva a sortir de casa, mira, passo per una llibreria, me'l miro per si un cas i aviam què passa amb el llibre. I sí que el que fas és, no sé, suposo que també la manera d'explicar-ho, crees un interès, fas que la gent s'animi, també hi ha l'alternativa aquesta de Wattpad, de dir-li, mira, és gratuïta aquesta plataforma, perquè no et llegis el primer capítol a veure què tal? I és que amb la tonteria llegint des del mòbil, fent scrolling, com diuen, sí, t'has acabat el primer capítol, t'has acabat el primer llibre i amb la tonteria estàs anant a buscar el segon. És a dir, crec que sí que tenen com un petit pes, una petita influència, però al cap i a la fi és el lector qui acaba tenint l'última paraula. Així que nosaltres el que fem és donar una empenta i demostrar que és divertit llegir.
En quin idioma publiques, Maria?
Publico en castellà.
En castellà?
Sí.
Ara m'has fet una cara com dient, ara hem tocat el tema.
Ai, perdó.
No, però... perdó, no sé.
Però sobretot volia...
Aquest hi ha el debat sempre en el món dels influencers, no?
Sí, sí. Sí que, per exemple, sempre que em conviden algun medi o altre, procuro recalcar que treballo en una llibreria catalana, l'atenció que sempre dono en català, però jo volia crear, és a dir, jo el que és en el meu poble, també en la ciutat en la que he treballat, amb la meva llengua materna, que és el català, més seguretat de transmetre tant el que podia, el que és el meu interès per la lectura. Però volia arribar més enllà. I el català sé que m'anava a crear limitacions. I vaig decidir començar amb castellà i l'interessant és que a vegades tens gent dels Estats Units, de Latinoamèrica i tot això, que els han arribat als teus vídeos, dius, ostres, gràcies a fer-ho en castellà he arribat fins aquí. Si m'hagués limitat a català, potser no hagués arribat tan lluny. Però sí, el continuïs.
T'anem a preguntar sobre també una altra qüestió, que és, tu et comences a convertir en l'actor, deies, des de petita, sí, per culpa d'aquí.
És molt graciosa la història, però a mi m'han obligat a ser l'actora.
Hosti! Bon, per això, és, en principi, és una mala senyal, perquè normalment odies els llibres que et fan llegir a l'escola, per exemple.
Sí, s'ha de dir que l'exemple és casa meva. Qui ens va obligar sobretot a llegir és ma mare, perquè venim de fora, és a dir, soc nascuda al Marroc.
Ah, tu ets nascuda al Marroc?
Sí, i vaig venir, amb uns 4 anyets, i ja des que vam arribar a ma mare sobretot volia que no tinguéssim cap mena de dificultat amb el llenguatge. Així que era, cada tarda, el plegar d'escola... es va a la biblioteca i aquí ningú brena fins que t'acabis aquest capítol o fins que t'acabis aquest conte.
Està bé.
I bueno, sí que va començar com una obligació, arribaves de morros, no tinc ganes, no vull, mama, no... Però mira, un dia caus amb una història que sí que t'interessa, vas a per al segon, vas a pel tercer, i a mi ha funcionat que ho he acabat disfrutant molt i ho he fet ara el que és bàsicament el meu estil de vida, la lectura, i ho estic intentant portar a lo laboral, i als meus germans no va funcionar.
Els teus germans, no? Quants en tens?
Jo en tinc 5 de germans.
5 germans?
I ningú està interessat per la... No, som 2 nois i la resta som noies. Ningú s'ha interessat per la lectura.
No, però l'esforç de la teva mare va valdre la pena.
Sí, algú li va sortir bé.
Algú li va sortir bé. Per tant, es pot provar i a veure si funciona igual que amb la Màriam. Però m'interessa molt aquest punt. O sigui, la teva mare el que no volia és que vosaltres, com a fills del Marroc, arribéssiu a un país on tinguéssiu dificultats de llenguatge o culturals.
Sí.
I per això us diu cap a la biblioteca.
Però des del principi també amb les extraescolars, també en fer activitats del poble. Ma mare va tindre molt clar que des que vam decidir venir a viure aquí a Catalunya que nosaltres ens integraríem i sobretot sentir-nos catalans, és a dir, havíem deixat un país enrere, però havíem vingut aquí un nou i creixeríem aquí, faríem vida aquí. Pues va intentar que ja des del dia 1 sentíssim integrats.
Ets la petita, ets la gran, o del
mig? Som la mitjana.
La mitjana. Però llavors vol dir que hi havia alguns dels teus germans que eren bastant més grans que tu.
I
que,
per tant, a més no va funcionar tampoc molt bé.
Ja, no, però vull dir que la idea aquesta d'estimar el lloc on vas a parar, amb 3-4 anys, vull dir que ets molt adaptable, depèn de la edat que tinguis, pot ser un trauma una mica més gran, no? Un canvi de país com aquest.
Bueno, amb els meus grans, sí, perquè van arribar amb uns 13-14 anys.
Ah, imagina't.
I ells sí que es van trobar, sobretot la dificultat en aprendre el llenguatge. Però ara mateix ja estan molt ben acomodats. Va ser al principi, els va tocar batallar més, perquè deixes el grup d'amics, deixes...
Clar, clar, clar.
Tu ho notes més, la diferència. Jo, clar, com a molt que deixava l'amic amb qui compartia una pala a l'hora del pati.
Sí,
és a dir,
sí,
ja ni te'n recordes a qui tenies com a amic aquella edat. I per ells va ser més complicat, però ara... Clar, ja portem 20 anys que es ve aquí, és a dir, que estem molt més ben que adaptats. Clar,
ells tenen 30 i pico i ja tenen, evidentment, la seva vida. Tu tens algun record de Marroc, per això? Et queda?
Però d'aquests com molt fugaç, molt estrany, sobretot de l'escola o amb els avis, perquè els avis sí que s'han quedat allà al Marroc. Són petits records que a vegades et venen i, clar, records de com, ai, quina gràcia.
Ella és la Maria Massacat, és una de les booktokers ara mateix més populars a tot l'estat, nascuda al Marroc, però que fa una pila d'anys que viu a Navarcles, i que i que ara mateix està promocionant un espai nou, diguem-ne, de comunicació i en fi, d'arribada de nous públics del món de la literatura a través del TikTok, a través de les recomanacions dels booktokers, que són una comunitat, dèiem, molt gran, no?
Sí, és que sí.
O sigui, vosaltres, tu tens 1,7 milions, però vull dir, és una tendència bastant gran a TikTok, no? És una cosa que té bastant èxit.
Sí, la veritat és que funciona molt bé, perquè considero que és una part de TikTok molt transparent. És a dir, no acaba de portar mai cap mena de polèmica, no te'n vas més enllà de parlar d'històries, i crec que per desconnectar-te o connectar-te al TikTok i ficar-te a la teva booktoker de confiança o al teu booktoker de confiança, doncs fa que aquesta comunitat hagi crescut molt.
Tot i que és una competició, també, no? Perquè el que dèiem abans, al final estàs dient des d'una aplicació que et roba molt de temps, estàs recomanant una cosa que potser hi haurà gent que no la llegirà precisament perquè està al TikTok.
Sí. No? La idea és que treu una mica a vegades de valor a les coses. Quan et diuen que un llibre te llegis perquè ha sigut una sensació viral a TikTok, ràpidament ja li troben com mèrit.
Yeah.
De per què s'ha fet aquell llibre viral a TikTok? Potser no té cap mena de pes literari. Pues, és que no ho saps. És a dir, tu estàs criticant... És com allò que et diuen, no critiquis un llibre per la seva portada, doncs no critiquis un llibre per on t'hagi vingut la recomanació. Clar. I hi ha gent que s'ha sorprès, que diu, bueno, és que sempre el veia a TikTok i no em queda l'atenció, però al final el vaig agafar i m'ha encantat. Mm-hmm. És una mica el perjudici que hi ha, però crec que un cop que es trenca, acabes agafant ja com més confiança al que recomanen.
11:35, per Sant Jordi, molta feina, no?
Ui, i acaben diumenge.
Sí, m'ho diràs a mi, que haurem de fer un programa igualment, o sigui que...
Serà intens.
Ho serà. Mariam Assacat, Mariam and Books, a través de les xarxes socials, en aquest cas a Instagram també, no? I
sí,
a Twitter també. Però sobretot a TikTok, és on s'ha fet popular el dia que, espero que no ho sentin els seus jefes, va decidir fer un vídeo perquè s'estava avorrint. I no era Sant Jordi o era Sant Jordi?
Era el Sant Jordi de mentida.
El Sant Jordi d'estiu, és veritat. Bueno, aquest té passe, diguem-ne. Mariam, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
11:36, fem una pausa i de seguida... Rosa Regàs, des de Llofriu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usà. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
11:37, de seguida anem amb la qüestió de la Rosa Regàs, però abans una informació que us podem explicar a aquesta hora del matí al voltant del cas que ha anat marcant l'actualitat d'aquest diumenge. El Via Lliure acaba de parlar amb la policia espanyola, Múrcia, sobre la detenció del presumpte autor de l'assassinat de Canovelles. I us podem explicar que, segons la policia, l'han detingut a les 8 del matí. A les 8 del matí, per tant, aproximadament 12 hores de la comissió dels fets, a l'estació de tren del barri del Carmen, a Múrcia mateix, a Múrcia ciutat. Especifiquen que no hi ha arribat en tren, sinó en cotxe, per tant es constataria el que ens explicava la Rebeca Carranco, i que havia arribat en un cotxe que no era seu, i que possiblement, arribat a aquella estació, pretenia agafar un tren. Qui ha alertat els agents és un testimoni. Segons les mateixes fonts, l'individu de qui no han volgut confirmar la identitat, el presumpte autor de l'assassinat d'ahir a Canovelles, anava armat. A priori, sembla que no hauria oposat resistència, no hi hauria ferits en aquesta actuació policial, però en tot cas no s'ha entregat de forma voluntària, pretenia anar cap a algun altre lloc. Ara es trobaria a la comissaria, a l'espera de passar a mans de la justícia. En tot cas, insistim, un viatge de 600 km quilòmetres que s'ha fet de nit i que s'hauria fet no en tren, evidentment, sinó a través d'un cotxe que no era seu. Déu-n'hi-do la història d'aquest exmilitar, com ens explicaven també des dels Mossos d'Esquadra, que ahir va assassinar un armer del club de tir de Canovelles i que avui ha estat detingut a les 8 del matí a una estació de tren a Múrcia. 11:39. En un cap de setmana que és eminentment festiu, que moltíssima gent es desplaça pel territori buscant un, no sé, un què sé jo, una forma de paradís terrenal, lluny del que és quotidià, hem anat a un lloc que té una mica aquest aire. De fet, només entrant per la porta ja hem tingut aquesta impressió. És Llofriu, un petit poble que és a tocar de Palafrugell, a l'Empordanet, i allà hi viu en una casa meravellosa que ens ha obert les portes des de fa uns quants anys una dona que aquest any en farà 90 i que sempre és un gust escoltar. A més, no sé si és la seva època de l'any preferida, però l'abril és veritat que té com a mínim dos moments importants. Un, que serà la setmana que ve, el dia 14, com a dona nascuda a la Segona República, el 14 d'abril, la setmana que ve, és important. I l'altra, com a escriptora d'èxit i editora, que és Sant Jordi. Ella és la Rosa Regàs. Què tal, Rosa, com estàs?
Molt bé, gràcies.
És important l'abril o no?
És molt bonic, el mes d'abril és molt bonic, el temps d'espera, l'espera que tens gener i febrer, i penses, i després ve març, març morçot, sí. Mata la vella i a la
jove s'hi pot. Sí, sí.
I llavors d'arribar bé l'abril, que és la glòria, no?
Bueno, de fet, hem entrat per la porta i se'ns ha escapat un oh, perquè és un petit paradís terrenal, aquest.
Sí, per mi és un paradís terrenal, el millor paradís terrenal que conec, perquè és un lloc no només tal com el veus, sinó que tot té una història. O sigui, quan vaig venir aquí no hi havia ni un arbre, no? Tots els arbres els he plantat, sé qui me'ls ha regalat, no deixava que em fessin regalos a més cabres, petitets. Mm-hmm. Llavors jo els he vist créixer, han passat 30 o 40 anys o 50, i ara cada arbre, la majoria d'arbres són de persones que s'han mort, però d'alguna manera estan aquí també. No?
A través dels arbres, que bonica aquesta metàfora.
És una tonteria, però a mi sí que m'ho sembla.
La casa m'ha fet molta il·lusió perquè ja la coneixeu, la Rosa Regàs, que va ser editora, escriptora, traductora a les Nacions Unides, va ser directora general de la Biblioteca Nacional d'Espanya, entre moltíssimes altres coses. Ha tingut 5 fills, 17 nets, no sé quants besnets ja.
8.
8 ja en portem, eh? I deia que em feia molta il·lusió ser en aquesta casa, a Llofriu, perquè no sé si és aquesta l'escenari del diari Os de una abuela de verano.
Està basat. Mm-hmm. Tot el que jo escric i el que escriu tothom, digui el que digui, està basat en una cosa que té dintre.
Aquesta història que sabem de que la Rosa Regàs rebia el mes de juliol aquesta quantitat de nets, era en aquesta casa, no?
Era aquí.
O sigui, una casa que he entrat i el primer que he preguntat, quants llits hi ha aquí? I em dius, 30. I dic, com que 30? 30 llits i s'omplien tots. I mare de Déu si s'omplien, no?
És que hi ha una altra casa petita i després hi ha un altre lloc que li diem Àfrica,
sí.
I llavors hi caben allà 9 persones més. Saps què passa? Que tu penses que tens tants nets, però després venen en parella. Per tant, és...
Sense avisar,
és
no?
És doble, tot és doble.
Comencen a aparèixer gent que no saps ben bé qui són, sí, com, sí. No? Per qui no conegui aquesta novel·la que deia, deliciosa, i fa cosa de 20 anys que es va publicar, on parlava dels estius amb els nets, qui acollia... pràcticament com si fossin unes colònies, no?
Sí.
I la història la van dur a la tele, una sèrie també de molt èxit amb la Rosa Maria Sardà fent de Rosa Regàs, que jo pensava, ostres, és molt, molt difícil trobar algú millor per fer de Rosa Regàs que la Rosa,
sí,
Maria Sardà.
Sí, i a més era amiga meva.
Ah, sí, eh?
Sí, sí. Era, no?, molt graciós. Un dia la vaig anar a veure, estava en ple rodatge, i vaig anar a dir, no puc més de nens! No puc més!
Va dir ella això, eh?
Va dir, no puc més ja! Perquè... I de fet tot de nens allà, i... Per què fas? Jo què sé, què vols que els hi digui? Sort que hi ha un guió.
I a tu no et passava això, eh?
No, a mi no em passava.
Durant el juliol, no puc més de nens, ja, emporteu-vos. Ja.
Era una època que jo viatjava molt. Mm. I per tant, vaig dir, el mes de juliol no accepto que ho tractes. I llavors, el mes de juliol els dedicava als nens, perquè si no, no els hagués vist mai els nens. Mm. I, bueno, era molt divertit. Teníem unes regles molt divertides... Cada dia hi havia dos nens que paraven la taula, les esperaven, s'havien de fer llit, no es podien llevar abans de les 9 del matí.
Per què?
perquè jo t'havia d'escriure en algun moment.
Ah, clar, havies de treballar, clar, clar.
I era molt divertit. I teníem una norma que a mi m'agradava molt, que era que no es podia plorar a no ser que hi hagués sang. I llavors els nens passaven...
Sense sang?
Buscant-se.
Ah, sí, quan caia a terra es miraven els dits, mirava, a veure...
Em sembla que tinc una mica de sang.
A veure si tenien permís per plorar.
Els que tenien 7 anys ho explicaven als nens que tenien 5 o 4.
Clar, clar.
Era molt divertit. I al marge de divertit, això ha creat un ambient entre ells tan brutal, que són nens que viuen en carrers diferents, en ciutats diferents, i estudien coses diferents, i tenen gustos diferents, i són diferents. Però si jo convoco aquí un dia els cosinos, ells es diuen els mateixos els cosinos, perquè n'hi havia un, el Dani, que la seva àvia era castellana, i li explicava, somos los cosinos. I ara ja es diuen ells mateixos.
Cosinos. Cosinos i cosinos.
Els convoques i no en falla ni un.
No, eh? Toc de pitu i estan tots aquí.
I a més divertit i s'estimen i es diverteixen i s'ho passen més com un miracle.
Diries que aquells vincles familiars que vas crear per quan pres aquesta decisió, que al final una dona molt ocupada com tu, dius, ja que no els veig durant l'any, que vinguin a casa durant un mes, no? Aquells vincles que crees són de les millors coses que has fet a la teva vida?
Sí, i a més són les més inesperades, perquè tu no ho saps. Tu no ho saps el que serà.
Clar.
Tu prens una decisió i no saps... I llavors fa molta il·lusió, a mi em fa molta il·lusió veure'ls que tenen 25 i 30 anys, que venen amb la parella
i amb els seus propis fills, ja.
I amb els seus propis fills, alguns, no gaires encara. Mm.
Home, 8 besnets, no està mal.
Sí, això és veritat.
Déu-n'hi-do. Ara podria ser una bisabuela de verano, ja.
Sí, podria ser-ho, però que llegeixin l'abuela, que ve a ser el mateix.
Exacte.
És diferent, eh? La relació dels nets i besnets és diferent.
Sí? Per què? Què canvia?
La dels nets és més propera. Jo no tinc ara colònies de besnets, però en canvi dels nets sí. I això ens ha creat un... Per exemple, jo parlo i m'escric amb nets que no viuen aquí, m'escric cartes, que és bastant insòlid, però molt bonic.
La família nombrosa us seguiu trobant, sí, habitualment.
Sí.
En algun lloc vaig llegir que la setmana que ve, que és 14 d'abril, és una data important per vosaltres.
És molt important. A l'entrada de la casa hi ha una bandera republicana. Mm-hmm. Sempre hi és, no? Llavors aquell dia la fem més ostentosa, la traiem a fora i ja està, i tenim un record a la República. Som republicans i jo sóc especialment republicana. La meva vida es va començar amb la derrota de la República, que jo sempre he viscut com una cosa preciosa. O sigui, haver sigut dels derrotats de la Guerra Civil em semblava que era dels privilegiats. Em feia vergonya la gent que estava al meu voltant. Jo tenia 7 anys, però a mi em feia vergonya que ells s'haguessin posat contra la República. I pensava, però com pot ser? I en canvi jo, que no sabia, no coneixia els motius, no sabia, no vivia amb els meus pares que estaven a l'exili, però em sentia orgullosa de pertànyer a aquest grup que eren els derrotats.
De fet, poca gent pot dir que va néixer durant la Segona República, i tu vas néixer,
sí,
i orgullosa, no?, de ser, haver nascut en territori republicà, diguem-ne, no? Però el que dèiem, la Segona República més la família estan imbrincats des del principi, perquè arriba la Guerra Civil, t'exilien, no? Perquè no sé si una criatura de 3 anys es pot considerar que s'exilia. L'exilien, en tot cas, no? Perquè l'agafen de la mà i se l'emporten.
La treuen,
no?
I la porten a un altre lloc per als bombardejos.
Clar.
El meu germà Oriol i a mi ens van portar a França i els dos grans els van portar a Holanda, a casa d'uns molt amics dels meus pares. I jo vaig tenir la sort d'anar a parar en una escola de Celestin Freinet, que és el fundador de l'escola moderna a França, i ell i la seva mare havien, amb una torreta que tenien al Pirineu, doncs van començar a agafar, a ajudar a nens que sortien de la República.
Clar, la Guerra Civil trenca moltíssimes coses, trenca un país, això ja t'ho explica tot, no? Però també trenca famílies, la teva la trenca, i trenca una història que s'estava produint, el teu pare que era director de teatre, que era no, creador teatral, i que a casa vostra era un, el que avui s'anomenaria un hub cultural, no? I apareixia Margarida Xirgo, en Segarra,
sí,
no?
Sí, sí.
Lorca, no? Lorca, això ho trenca, d'alguna manera, no? La Guerra Civil.
I tant, però no ho trenca només pel meu pare, ho trenca per Catalunya, mm-hmm, ho trenca per Espanya. El mal que va fer la guerra civil i la dictadura no és arreglable. Per tant, la gent diu, això és en el passat. No és el passat, és el present. Mm. El present és viure amb aquesta arma clavada en la nostra història, no?
De fet, em diuen que tu te'n vas cap a França, o t'exilien a França amb la teva àvia, i que, clar, ets molt petita, tens 3 anys, no? I que tornes, que no saps gota de català ni de castellà, no. Que no entens la llengua, no?
No.
O sigui, tu aprens francès, clar. Per clar. Tu el retorn a Espanya, què és, llavors?
Sí que sabia que tenia dos germans, això ho recordava. I quan vaig tornar, em van posar el telèfon amb els meus germans que estaven en una casa que tenia el meu avi, que el meu avi sí que s'havia passat a Franco, com la majoria de la burgesia catalana s'havia passat a Franco, però em va poder recuperar els nens, que érem nosaltres. I ens van fer parlar per telèfon, però clar, ells parlaven holandès, i nosaltres parlàvem francès.
Ostres!
Però vam parlar...
Us veu sentir la veu, com a mínim,
vam
no?
Vam parlar, sí. Una cosa molt curiosa.
Bueno, i em diuen que et sorprens amb la bandera quan arribes, perquè dius, li falta un color, sí. Aquesta bandera. Li ha caigut el lila, sí. La bandera.
I el tio que ens portava, de repente em deia, no, calla. Calla,
no, nena, calla.
Nena, calla. No, però aquesta bandera no és la nostra.
Li falta el lila.
Aquesta bandera és una altra.
Sí. No l'ha recuperat pas, el lila, eh?
No l'ha recuperat, però no, bueno, no ha recuperat tantes coses. No ha recuperat jo. Cada vegada que vaig un problema, uns nens a l'escola, d'uns amics o el que sigui, jo dic, per què no imiten el que va fer la República, que en 5 anys va posar el país dret en el que es tracta de l'educació? Però no ha servit ni perquè el copiessin, les coses bones que va fer, no?
Aquest episodi amb els nets que m'explicaves, les colònies aquestes que eren casa teva a Llofriu, amb els 17 nets que has tingut, d'alguna manera eren una compensació a una infància tan dura com la teva?
No t'ho sabria dir, perquè és possible, hi ha tantes coses que fas i que no coneixes l'origen. Jo sempre, al meu col·legi, que jo era roja i... Jo sempre he pensat que l'única cosa que m'interessava era tenir una família. Però que no fos una família com dels que venien a veure els nens, que eren un pare majestuós amb un bigot i sombrero, i a darrere la mare, que anava darrere seguint el del pare, amb un paquetet que portava dolços a la nena. Jo deia, no, això no té sentit. Però jo no sabia quina família volia. O sigui que la meva vida va estar tenyida per un amor a les ganes de tenir una família que no vaig tenir mai, i un altre amor brutal als meus germans, perquè era l'única cosa que semblava una família que teníem.
Mm. Ara m'estaves dient una cosa que em sembla molt interessant, aquesta imatge de la família tipus franquista, diguem-ne, o d'aquell moment, no franquista, sinó de l'Espanya franquista. Tu podries haver estat aquella dona, també, no? Perquè tu et cases amb 18 anys, tens 5 fills, no tenies per què fer el camí que has fet d'anar a la universitat, etc.
Tenia els pares a l'exili.
Clar.
Tenia els pares a l'exili, i quan em parlaven de Franco... Jo sabia que aquest senyor era per culpa d'aquest senyor. Uh-huh. I de mica en mica vaig anar aprenent la història. I clar, quan vaig arribar a la universitat, jo ja podia haver entrat a qualsevol partit, no? Uh-huh. Però no vaig afiliar mai a cap partit i vaig ser sol·licitada.
Vas a la Universitat de Barcelona, ets una de les primeres llicenciades durant el franquisme, no, dones? I vas amb 2 fills, o sigui...
Amb 2.
I a més, em vas seguir tenint mentre estaves estudiant.
Sí. Sí.
M'expliques com es fa això?
Pues, amb voluntat de fer-ho, amb convicció, amb ganes, amb buscant oportunitats, arreglant-te, dient mentides, si fes falta...
Ah, sí? Igual. Quin tipus de mentides?
Totes les que vulguis. Jo tenia una família política que no els agradava gens que jo anés a la universitat.
Ah, sí, eh?
Que el meu marit tampoc. Però jo el meu marit ja em vaig dedicar a convèncer-lo. I el vaig acabar convencent. Però a la meva família no. Però tampoc volia trencar. Doncs quan havia d'anar amb una cosa d'aquestes, deia una mentida. I ja està.
Quan havies d'anar a la universitat, sí, a fer exàmens i tot
deia
això.
Deia una mentida. Mm-hmm. Quan acabaràs d'estudiar, doncs deia, sí, bon, acabaré. És igual, m'ho anava inventant. Moltes mentides vaig dir, perquè sabia de dir moltes mentides. Mm-hmm. Però també vaig entendre que jo també havia de trobar el meu camí. Al començament estava una mica collonida amb tot l'ambient quan em vaig casar, però de mica en mica vaig dir...
Això d'haver estat estudiant a la Universitat de Barcelona, casada i amb fills, vaig assabentar d'una anècdota que em sembla deliciosa, que és surrealista, que és el moment en què tu vas a fer-te el passaport.
Sí.
Què va passar?
Com ho saps? Vaig anar a fer el passaport i quan l'havia d'omplir, no s'arregàs, no sé què, casada, total, professió. I jo dic, estudiante. I jo, estudiante? No, estudiante, no, vostè està casada. Vostè no fa el dinar. Si fa falta, sí. I els nens els posa a dormir, sí. I el marit li deixa ser estudiante. No li he demanat permís. Clar, com, perquè havia de demanar permís per ser estudiante. Però, bueno, total, que em va dir que no.
Que no et podia fer el passaport.
Que no podia fer el passaport. Vaig dir, doncs,
dient estudiante.
Sus labores no em dóna la gana.
Ah, perquè ell volia que posessis sus labores. Clar.
Però jo també volia posar sus labores, però volia posar sus labores i estudiante. Perquè jo les labores també les feia.
Clar, clar, tu feies tot.
Llavors el tio em va dir que no, me'n vaig anar a la universitat, vaig treure tots els papers i vaig tornar amb tots els papers. Oh, caramba. Pues és veritat que és estudiante, vostè és veritat. Però, esclar, això la llei no ho accepta. Deixi'm tot això, jo ho envio a Madrid i ja li diré alguna cosa. Vaig tornar. I va dir, no pot posar...
Madrid no deixa fer-ho.
No deixa fer-ho. I jo dic, pues, bueno, pues jo no vull que posi sus labores. Diu, pues es quedarà sense passaport. Diu, ja m'apanyaré. Al final el tio va dir, tinc una idea, per què no posem premsa? Li aniria bé premsa? Jo dic, a mi m'aniria estupendo.
Però no era veritat.
Em va posar premsa, jo vaig acabar la carrera, vaig començar a treballar i vaig anar a Anglaterra, me'n recordaré tota la vida, i vaig poder entrar les manifestacions perquè tenia un passaport
de premsa.
Premsa, no?
Et va fer un favor, aquell policia, al final. La Rosa Regàs, en fi, quan va anar a la universitat va conèixer una pila de gent i segur que és una de les coses importants, no? Des de Goiti Solo, Gil de Viedma, això li va obrir les portes de moltíssims altres noms. Va acabar sent editora a través del Carlos Barral, va acabar escrivint molt tard, per cert, no? Però et volia preguntar per una cosa, que és això de saltar-se determinades normes que consideres injustes. Això t'ha convertit, en certa manera, en un referent feminista, no? De fet, a l'any 76 publiques un llibre amb la Magda Oranic, o edites un llibre de la Magda Oranic, que és el que és el feminisme, no? Que avui és una pregunta que, passats tots aquests anys, la resposta estaria complicada encara, eh?
Home, jo no faria aquesta pregunta, diria, com entens tu el feminisme?
Clar.
O la lluita pel feminisme? I jo hi ha moltes coses que no hi estic d'acord, però a mi és absolutament igual. Podem estar en el mateix partit i podem estar defensant el feminisme a persones que no tenim les idees exactament iguals. Mm-hmm. Això també l'esquerra hauria d'aprendre, no?
Jo t'he llegit últimament escriure una cosa que deies, les dones hem de lluitar pel poder, però no destrossar-nos nosaltres mateixes, ni destrossar els homes. Això què vol dir?
Bueno, perquè hi ha, per exemple, hi ha un grup de dones que defensen que els homes són els culpables de tot. Jo penso que els homes són tan víctimes de l'educació com nosaltres, per exemple. Mm-hmm. Per tant, jo crec que no s'ha d'anar en contra. Elles que facin el que vulguin. No cal destrossar-nos entre nosaltres, ni cal destrossar els homes.
Però pensa que ara hi ha un govern socialista, Pedro Sánchez, que té un ministeri, en aquest cas, dedicat a la qüestió, no? Que és el sí. Ministeri d'Igualtat. Això...
Sí, molt bé, estic encantada amb aquest ministeri. Mm-hmm. I amb aquesta ministra m'encanta... Mm. I a més la conec personalment i em sembla una persona intel·ligent i molt, molt valenta, perquè fa falta ser valent en aquest moment que hem arribat en aquest punt que l'insult personal es considera normal. S'ha d'anar una mica en compte el que dius, perquè és dur i d'això tenen la culpa. Pues les dretes són els que ho han utilitzat més.
Bueno, tu vas entrar no en política directament, sinó en un càrrec públic important i vas acabar dimitint també amb la pressió de determinat sector polític i mediàtic, no?
Sí, era el ministre. Tenia un ministre...
César Molina.
Que volia ser, suposo que president, no sé el que volia ser, però es va portar molt malament amb mi, perquè acusar-me dels robos que s'havien fet era una tonteria, no?
Van desaparèixer uns mapes, no? De la Biblioteca Nacional.
Però si cada vegada que desapareixen uns mapes d'una biblioteca pública, per important que sigui, o cada vegada que desapareix d'un banc una quantitat de diners hagués de dimitir els directors, estaríem sense ningú, no? Però ell tenia la idea de treure tots els directors generals i els havia tret a tots menys a mi. Hi ha una anècdota molt bona, si vols te l'explico.
Sí.
Jo estava escoltant la bronca que m'estava pagant, una bronca perquè era un tio irritable i se cridava i em va dir de tot, tu no haces nada, yo por esto me han puesto aquí para que te saque. Bueno, era tremendo. I amb tot això va trucar al telèfon i diu, és per a ti, és per a ti. Bueno, jo em poso aquí, hi havia un Mohamed que es cuidava de la casa i em va dir, senyora, es que ha venido el veterinario porque la burra ha parido un burrito pequeño y necesitamos saber qué nombre le ponemos. Y yo dic, César. El César el nom del ministre. I es va dir César tota la vida.
Ah, sí, eh?
Sí.
Li vas posar el nom del ruc que acabava de néixer, sí. Del ministre que tenies davant.
Li vas posar el nom.
Ell ho va saber?
No.
D'aquella conversa.